Osasuna 1-1 i els del Xolo ho van fer a casa davant el Celta pel mateix resultat. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio Silenci, el 107.4 de la FM.
Comença un nou programa de les Anglunes Viatgeres. Avui anirem uns quants anys enrere, ni més ni menys que al voltant d'uns 600 anys. I retrocedim perquè us volem parlar d'un personatge que va formar part d'un període de la història d'Europa que va significar un ressorgir, un renaixer. El nostre personatge d'avui és una dona que va néixer durant el Renaixement i que va fer el que poques dones podien fer en aquell temps i, malauradament, en temps posterior sembla que encara continuem igual. Abans de dir-vos de qui parlarem avui, saludem els meus companys del programa. Bon dia, Marga, com anem?
Perfecte. Endavant, amb les atxes.
Bon dia, Marcelo, tot bé?
Tot bé, 600 anys són molts anys, no?
Sí, i tant. Saludem també a la Mila, que la tenim vigilant des del núvol poètic. Bon dia a l'Edgar, el senyor de les tecles, que no pas dels anells. I una salutació de qui us parla, el Francesc.
Engrunes viatgeres, amb la Marga, la Mila, el Francesc i el Marcelo.
La música que ha servit d'introducció al programa d'avui era una xacona d'Antonio Falconieri, un músic que va viure a la mateixa època que la nostra protagonista i que fins i tot potser es van conèixer a Roma quan tots dos van viure en aquesta ciutat. Els intèrprets d'aquesta xacona eren el conjunt Esperion 20 amb Jordi Savall com a director. I bé, qui és la nostra protagonista d'avui? Doncs la nostra protagonista d'avui és la pintora Lavinia Fontana, la primera dona que es va dedicar professionalment a la pintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. I de Lavinia Fontana, ara ens parlarà una mica el Marcelo, a veure què ens diu.
Engrunes viatgeres.
Doncs molt bé, comencem a parlar de Lavinia Fontana. Com ha dit el francès, està entre el Renaixement i el Barroc, a cavall entre els dos períodes. La bolognesa Lavinia Fontana va ser una de les retratistes més importants del Renaixement tardà. El grau de detall dels seus retrats li va valer la protecció de la cúria i la noblesa romanes, sent una de les primeres dones pintores que va ser tractada al mateix temps que els seus col·legues homes. Quan pensem en la pintura del Renaixement, segurament ens venen al cap grans obres com L'últim sopar, El naixement de Venus o L'escola d'Atenes, per citar algunes. Però la veritat és que la majoria d'artistes d'aquella època vivien en bona part de pintar retrats. Entre els noms més famosos del tard Renaixement és obligatori esmentar el de Lavinia Fontana, una pintora de Bolonya que va destacar no només per la qualitat dels seus retrats, sinó per ser una de les primeres dones pintores que va rebre grans encàrrecs públics. Lavinia Fontana va néixer el 24 d'agost de 1552 a Bolonya, una cruïlla de camins no només mercantil, sinó també artística. Era filla de Prospero Fontana, un pintor manierista del qual va aprendre des de jove. Gràcies a ell va conèixer pintors de les diverses escoles del nord d'Itàlia, entre els quals artistes tan importants com el veronès, que es deia Paolo Cagliari, i especialment la pintora de Cremona, Sofonisba Anguissola, 20 anys més gran que ella, l'estil de la qual va influir fortament en el de la jove Fontana. Es conserven molt poques obres de la seva joventut, però se sap que des del principi va mostrar una predilecció pels retrats. Precisament una de les seves primeres obres cèlebres és l'autorretrat en Espineta, del 1577, en què es retrata tocant l'espineta, un instrument de la família del clavesi, en un cavallet de fons. La pintura era un regal per al germà de Giovan Paolo Sappi, un pintor pertanyent a una rica família que li havia proposat matrimoni, i va ser realitzada en una finalitat molt concreta. Lavinia s'hi representa com una dona culta, refinada i en un ofici, representat pel cavallet, que li permetia guanyar-se la vida. Aquest autorretrat era la seva carta de presentació i, de fet, va acceptar la proposta de matrimoni en la condició expressa que continuaria dedicant-se a la pintura després de casar-se. Giovan Paolo Sappi no només va acceptar la condició, sinó que a més va deixar de banda part dels seus encàrrecs per assistir la seva dona als seus. Aquesta situació, que generalment es produïa a la inversa, dona una idea de fins a quin punt eren apreciades les obres de Lavinia als 25 anys, l'edat que tenia en el moment del matrimoni. El fet és que els seus retrats fossin tan populars es devia en bona part a l'atenció que donava a detalls com el vestuari, aconseguint fins i tot reproduir la textura de les teles i els pentinats, cosa que la feia especialment apreciada entre les dones nobles. La família Cosadini del 1584 és un dels quadres en què millor es pot apreciar aquest nivell de detall, i malgrat que Lavinia tenia 34 anys quan el va pintar, es considera una de les seves millors obres. Gran part de la vida de Lavinia Fontana va transcórrer en aquest tipus d'encàrrecs. Entre els seus retrats més famosos hi ha el de Antonieta Gonsalves, també anomenada Tocnina, i aquesta nena, igual que els seus familiars, patia una rara malaltia anomenada hipertricosi, que li feia créixer pèl per tot el cos. Es diu que un espanyol anomenat Pedro González, que també patia aquesta condició, va inspirar la popular història de la Bella i la Bèstia. També pintava molts retaules d'art sacre, que suposaven juntament en els retrats el gruix dels seus encàrrecs, i ocasionalment també temes mitològics. Quan Lavinia Fontana tenia gairebé 50 anys, li va arribar una gran oportunitat després de fer alguns treballs per encàrrec del cardenal Girolamo Bemerio, en ocasió del jubileu de 1600. Va ser convidada a traslladar-se a Roma per convertir-se en retratista de la Santa Seu, una oportunitat que no obstant va dubtar a aprofitar, possiblement perquè a Bologna ja tenia una fama consolidada, i que finalment va acceptar per insistència del marit. El matrimoni es va anar a viure a Roma el 1603, i Lavinia aviat va aconseguir una gran clientela entre els membres de la cúria, diplomàtics, nobles i sobretot dames. A més de retrats, en aquesta etapa va tenir molts encàrrecs d'art sacre, incloent-hi la decoració de capelles. Només va passar a la ciutat eterna els darrers 11 anys de la seva vida, però va ser tan prolífica que se la va anomenar la pintora pontífica, i va ser escollida membre de l'Acadèmia Romana, un honor molt rar per a una dona. Malauradament, igual que la seva etapa de joventut, moltes de les seves obres s'han perdut. Entre les supervivents, una de les més famoses és la visita de la reina de Saba a Salomó, realitzada poc després d'arribar a la ciutat, o potser durant els seus últims anys a Bologna. En aquesta pintura es pot apreciar que a l'autora no sempre li preocupava la fidelitat en la representació, ja que els personatges apareixen vestits en roba contemporània i pren com a models persones de l'alta noblesa del moment. En canvi, destaca per la raó oposada el llenç Crist i la Samaritana al Pou, de 1607. Els personatges vesteixen de forma molt senzilla i la composició no és gens recarregada. Tot i així, l'atenció pel detall de l'autora encara es manifesta en els plecs de la roba. Però la seva sort en l'àmbit professional no va estar acompanyada d'una fortuna semblant personal. Dels 11 fills que va donar llum, 8 van morir prematurament. Això la va portar al final de la seva vida a retirar-se en un monestir caputxí juntament amb el seu marit i els 3 fills que l'havien sobreviscut. La seva última obra coneguda abans de deixar els pincells és Minerva vestint-se, realitzada el 1613, i que suposa un retrat molt particular de la deessa romana de la guerra, ja que la mostra nua i gentil, més semblant a una Venus que a la fera Minerva. És possible que hi reflectís l'enyorança per la seva joventut llunyana i la seva innocència abans que la mort s'encarnissés en la seva prole. Després d'acabar-la, es va retirar al monestir, on va morir l'11 d'agost de l'any següent, a punt de fer 61 anys. La història de Lavinia Fontana és una història de 3 escàndols. El primer té a veure amb un talent innat prodigiós i la decisió de cultivar-lo sense importar-li els prejudicis del gènere. En un moment en què la dona no podia ser més enllà de les estrictes fronteres de l'àmbit domèstic, es va convertir, segons els experts, en la primera pintora professional de la història de l'art, com ha dit Francesc. Bolonya és el context d'una ciutat italiana, un exemple d'obertura i llibertat per l'època i que admetia dones a la universitat des del segle XIII i que va ser clau en l'educació de la nena prodigi. El seu ascens va coincidir en un moment històric favorable en el que les dones bolonyeses gaudien de més oportunitats de participar a la vida pública com a mecenes d'organitzacions benèfiques i artístiques, explica l'experta Vanessa García Osuna. Vanessa García Osuna, aquest brou de cultiu trufat de marxants i aristòcrates que demanaven obres contínuament per decorar les seves propietats va permetre que Lavínia pogués desenvolupar la seva professió en èxit. Va ser pionera a dirigir el seu propi taller, en què abordava no només els gèneres considerats tradicionalment femenins, bodegons, miniatures i petits retrats, sinó també grans retaules per a esglésies i paisatges. El segon escàndol arribaria als 25 anys, quan va contraure matrimoni amb el pintor d'origen noble Gian Paolo Sappi, que treballava a l'estudi del seu pare. La jove ja era una figura coneguda a tota Itàlia, així que va imposar diverses condicions per acceptar la proposta: que pogués continuar dedicant-se a la pintura i treballant al taller familiar, que no aportés dot i que conservés el seu cognom de soltera. Sappi no només va acceptar un tracte increïblement transgressor i excepcional, sinó que junts van forjar un dels primers exemples de conciliació de la història en deixar el seu marit de banda la seva carrera professional per assistir-hi Lavínia a les seves obres i quedar-se a casa cuidant la família. García Osuna corrobora l'infreqüent de la cort. Que la dona portés el sou a casa i el marit treballés com a ajudant a l'estudi era insòlid. L'últim dels escàndols, liderats per Fontana, va arribar al 1595, any en què està datada una de les seves pintures més celebrades, Venus i Mart. Aleshores, les dones tenien prohibit pintar figures nues i temes mitològics, i l'italiana es va atrevir a endinsar-se en l'inhòspit terreny de l'erotisme, retratant la deessa Venus i el déu Mart en els instants previs a una infidelitat. Va ser de nou la primera. El quadre va ser atribuït durant segles a l'artista Paolo Veronese, més tard al seu fill Carlo, i va caldre esperar els primers anys d'aquest segle perquè es fes justícia amb la seva autora. Va tenir l'honor de ser la primera fèmina a ser admesa a la prestigiosa Acadèmia Sant Lluís de Roma. Lavínia va demostrar no només un indiscutible talent artístic, sinó també una gran ambició professional, conclou García Osuna. La historiadora Elisabeth Lev sosté que l'artista va aconseguir tot el que va voler i ho resumeix en tres paraules que comencen per la mateixa lletra: fama, família i fe.
Sí, sí.
Molt bé. Déu-n'hi-do aquesta dona, eh?
Molt interessant.
Doncs vinga.
Doncs fins aquí la Lavínia Fontana, transgressora i...
Ja sabem unes quantes coses de la senyora Lavínia Fontana. Canviem de secció i anem cap a la música, va. El Marcelo ja ens ha comentat un quadre de Lavínia Fontana, l'autorretrat a l'Espineta amb una criada. És una pintura a l'oli de només 27 per 24 centímetres, que si la podeu veure cal anar-hi a l'Acadèmia de Sant Luca a Roma. Anem a pams. Què és això d'una espineta? L'espineta és un instrument musical de corda pinçada dotat de teclat, que és molt semblant al clavicèmbal. Hi ha dos tipus diferents d'espinetes segons la forma: les poligonals i les travesseres. L'espineta poligonal era un instrument típicament italià, amb un timbre més fosc que el clavicèmbal. Durant una certa època va ser un instrument utilitzat a les llars i tocat especialment per les dones. Per tant, l'espineta del quadre de Lavínia és una espineta poligonal, la que havia en aquell temps a Itàlia. El segon tipus d'espineta és l'espineta travessera, que pot ser considerada com un clavicèmbal amb unes dimensions reduïdes. Els constructors principals d'aquesta tipologia van ser els francesos i els flamencs. Es coneix també com la épinette à la française, i els alemanys en deien d'ala d'ocell, per la forma que tenia l'instrument vist des de sobre. Però per què se li diu espineta? Tenim dues teories. La primera i més acceptada és que el nom prové de la peça de l'aparell que pinça la corda. Aquesta peça s'anomena plectre i s'assembla a una espina.
A una espina de peix.
Una espina de peix. I d'aquí derivaria espineta. També hi ha la teoria que ens diu que a principis del segle XVI va viure al Vèneto un constructor de clavicèmbals que es deia de cognom Spinetti.
També podria ser, Spinetti, Spinetta.
Del cognom d'aquest compositor. No us he trobat música enregistrada d'Spinetta, però sí que us he portat una gravació d'una peça del músic italià del Renaixement Bernardo Storace. L'obra es diu Folia i l'instrument és un clavicèmbal molt, molt antic amb una sonoritat molt similar a una Spinetta. Això era la folia del Bernardo Storace, però vull que escolteu altres fragments de músiques del Renaixement, perquè la música del Renaixement no té res d'avorrida, al contrari, té molta marxa. I us porto dos exemples. Primer, una dansa, una gallarda napolitana d'Antonio Valente, interpretada per Esperion 21 i Jordi Savall. Canviem i anem a la...
És predecessora del rock, això, eh?
No, i tant. I ara anem a la que es pot considerar la primera òpera, l'Orfeo de Claudi Monteverdi. Escoltem el pròleg, una tocata. També Jordi Tachsavall dirigeix, en aquest cas, a Le Concert de Nations. Continua així amb les trompetes, bueno, sí, i això. Aquesta té la seva gràcia.
És preciós, eh? Sí, sí, és preciós. La música del Renaixement
sí que
és preciosa.
Aquesta sí que podria ser una òpera de, fins i tot de més endavant.
Bueno, és el que es considera la primera òpera que es va compondre. Bé, ara anem a un altre tema, també relacionat amb una dona. I us faig una pregunta. Vau veure el concert de Cap d'Any a la Filarmònica de Viena?
Sí.
Us ho he preguntat perquè va passar un fet extraordinari.
Hi havia una noia...
Això és el, quan es fa el dia
primer d'any. El dia
de Cap d'Any.
El dia de Cap d'Any o el dia 1 de gener?
El dia 1. Es fa Cap d'Any i es torna a fer el dia 1, que és el que retransmet a tota Europa.
Mireu, el primer concert de Cap d'Any de la Filarmònica de Viena va tenir lloc el 31 de desembre de 1939 i el següent l'1 de gener del 1941. I a partir d'aquesta data s'ha anat celebrant cada any fins als nostres dies. Però en tots aquests anys, mai s'havia inclòs en el programa una obra creada per una dona. Aquest 1 de gener del 2025 es va poder escoltar la primera, concretament el vals Fernandus Walser de Constance Geiger. Qui era aquesta dona, la Constance Geiger? Aquesta dona va néixer a Viena. A Viena el 1835 i va morir a la Normandia francesa el 1890. Està enterrada al cementeri de Montmartre a París i va ser pianista, actriu, compositora i cantant. Era filla d'un compositor i una modista i des de petita ja es va veure que tenia un gran talent musical. Als 6 anys va debutar com a concertista de piano. Als 9 anys ja componia música i als 13 va debutar com a actriu.
Mozart ha sortit sempre per això i ella mai, a la mateixa edat. Exacte.
El vals que es va escoltar al concert d'any nou, Fernandus Walser, el va compondre quan tenia només 13 anys.
Imagina't.
Sí.
Quan tenia 18 anys, va compondre una obra musical que es deia, té un nom llarg això, Elisabethen Vermachungsmarsch.
Bueno, és la... en su casa la deu conèixer.
No, és una marxa húngara de, per a Elisabet, no? Es va escoltar per primer cop el 21 d'abril del 1854, quan la duquesa Isabel de Baviera, la futura emperadriu d'Àustria,
la Sissi,
es va parar al poble de Nussdorf quan anava de camí cap a Viena per a casar-se.
I li van fer un homenatge a la parada?
Ella li va compondre aquesta música quan ella tenia 18 anys. Per a la futura emperadriu d'Àustria, la Sissi. Constance va conèixer el príncep Leopold de Sajonia, Coburg i Gotha i van iniciar una relació semiclandestina i el 1860 van tenir un fill. Es van casar el 23 d'abril del 1862 i li van donar el títol de baronesa de Ruthenstein. Després del casament es va retirar completament dels escenaris i va viure amb la seva família al castell de Radmerich. Quan va morir el seu marit, se'n va anar a viure a París. El matrimoni amb Leopold va ser un matrimoni morganàtic. Què vol dir morganàtic? Matrimoni morganàtic és aquell realitzat entre dues persones de rang social desigual, noble i plebeu, impedint que el cònjuge i qualsevol fill d'aquesta unió hereti o obtingui els títols, privilegis i propietats del noble.
Caram!
Principalment...
Si era fill del noble...
Bueno,
no, però era morganàtic.
Era morganàtic.
Morganàtic, clar.
Morganàtic.
Morganàtic.
Principalment es realitza entre un noble i una plebea.
Claro.
I a l'inversa. El que passa que això no és tan
freqüent.
És més
raro, clar.
Perquè és poc comú ja que generalment les dones no hereten o reben títols i privilegis, no? En aquesta forma de matrimoni, cada cònjuge generalment manté el seu estat original. Els fills nascuts d'aquest matrimoni se'ls coneix com a fills morganàtics i per efectes legals són considerats fills legítims, això sí, eh? Aquest tipus de matrimoni era conegut al dret germànic i d'allí va passar al dret d'altres pobles. A vegades també es denomina matrimoni sàlic.
Sàlic, la llei sàlica.
Hi ha alguns exemples, bastants. Per exemple, aquí, Maria Cristina de Borbón dos Sicílies, viuda de Fernando VII, es va casar en secret amb el sergent Agustín Fernando Muñoz i Sánchez. Van tenir 7 fills.
Toma!
Carai, tu.
El Leopoldo II de Bèlgica es va casar amb la filla d'un funcionari, Blanche de la Croix, quan ella tenia 17 anys. L'Eduard VIII d'Anglaterra, quan portava al voltant d'un any ocupant el càrrec de rei, va abdicar per casar-se amb la Wally Simpson. Ara us explico un cas espanyol.
Sí.
No,
Monaco, no. No?
Un cas espanyol.
La princesa...
Jo estava pensant en la Fabiola.
No,
és un altre.
No.
Carles III va promulgar una ordre, que es deia una pragmàtica, sobre bodes desiguals. Això va ser en ocasió del matrimoni desigual del seu germà, l'infant Luis Antonio de Borbón, amb l'aristòcrata aragonesa doña Teresa de Vallabriga. A més, hi havia un fet curiós. Luis Antonio de Borbón era cardenal.
No.
I va presentar la seva renúncia al papa per tornar a ser el seglar i poder-se casar.
Com el bisbe de Solsona.
Això se'n diu amor, eh?
El bisbe de Solsona.
Aquesta ordre, aquesta pragmàtica dictada per Carlos III, simplement consagrava la tradició observada per tots els monarques i els seus fills des de l'època dels reis catòlics. S'havien de casar amb persones de casa soberana. El matrimoni de l'infant era una novetat que contrastava amb la tradició. I Carlos III va voler deixar clar que era un fet anormal i que no era admissible a la família real espanyola. Però ell va permetre que el seu germà es casés.
Es casés, sí, no? sí.
Va dir, això està mal fet, però sí, tu casa.
Però, exacte.
Ja, llavors el matrimoni de Felipe aquest sisè i la
Letícia. Ara t'explico això.
És monargàtic també.
Des de la Constitució de 1978 a Espanya, i això ho he dit en castellà perquè si no perd tota la gràcia, ja no hay requisitos de nacimiento para los consortes de los miembros de la família real. Así, tanto las infantas Elena y Cristina como el entonces príncipe Felipe se casaron con españoles que no pertenecían a ninguna casa real. Yeah. Y Leticia Ortiz se acabó convirtiendo en la primera reina de España no procedente de una casa real.
No, y además, los hijos ilegítimos pasaban a tener los mismos derechos que los hijos legítimos.
Bueno.
Con lo cual, el rey, que ha tenido más de alguna aventura, se sospitaba si algún fil por ahí podía ocupar el trono del Felipe, y por eso van a avanzar la abdicació.
Sí, sí, això s'ha de vigilar tot, eh?
Sí, sí.
Acabarem amb l'escoltant el Ferdinandus Walser, de Constance Geiger, que els va interpretar l'1 de gener del 2025 per la Filarmònica de Viena, dirigida per Ricardo Muti. Doncs així sonava aquest Ferdinandus Walser, de la Constance Geiger. No està gens malament, però una,
no, no, és molt
una
maco,
composició,
molt
de, per una
molt,
composició
és femení,
dels 13 anys. Eh?
Femení vull dir que és, té una sensibilitat, no perquè sigui, sinó perquè és molt suau, és molt... Sí, sí.
Molt eteri. Sí.
Bé, doncs ara ha arribat l'hora del diàleg, o el que Marcelo ens hagi preparat avui, que sempre és una sorpresa, això. A veure...
Entonces, mira, utilizando el sistema que últimamente utilizan de la inteligencia artificial y petit retox, doncs hem imaginat si es trobessin tres pintores del Renaixement i del Barroc, la sofonisba Anguissola, la Lavínia Fontana, que és la nostra protagonista, i la del Renaixement, que és Artemisia Gentileschi. Llavors, representarem aquest diàleg. Marga serà sofonisba Anguissola, tu, Francesc, faràs de Lavínia, jo faré de narrador i d'Artemisia Gentileschi.
Molt bé.
Doncs comencem. Escenari. Un acollidor estudi d'art al Renaixement, en llum suau filtrant-se a través de les finestres. Els tres artistes, Lavínia Fontana, una adolescent Artemisia Gentileschi i sofonisba Anguissola, estan assegudes al voltant d'una taula envoltades de teles, pincells i paletes de colors. Sofonisba mirant un retrat al seu cavallet.
És fascinant com cadascuna de nosaltres ha trobat el seu propi estil. De vegades em pregunto, què ens inspira a crear?
Lavínia, somrient.
Per mi és la vida mateixa. Cada retrat que pinto explica una història. M'encanta capturar l'essència dels meus models, les emocions. No és meravellós com una simple tela pot transmetre tant?
Artemisia assentint. Absolutament, però també crec que hi ha una força interna que ens impulsa. En el meu cas, les meves experiències personals han estat una font d'inspiració gran. La lluita i la resistència són temes que m'apassionen. Vull que les meves obres reflecteixin la fortalesa de les dones. sofonisba en empatia.
Entenc el que dius, Artemisia. Sovint, els meus retrats també reflecteixen la vida de les dones del meu temps. Vull mostrar la seva intel·ligència i dignitat. De vegades, sento que les nostres obres poden ser un mitjà per desafiar les expectatives de la societat.
Lavínia, en entusiasme.
Exactament! I és per això que és tan important que ens donem suport mútuament. Sovint, les dones artistes enfronten obstacles que els nostres col·legues masculins no han de suportar. Però juntes podem crear un camí.
Artemisia, en determinació.
Sí, i hem de seguir lluitant pel nostre lloc al món de l'art. De vegades em sento frustrada per la mancança de reconeixement, però cada cop que una dona es destaca és un pas endavant per a totes nosaltres. Sofonisba pensativa.
És cert. De vegades em pregunto si les nostres obres seran recordades al futur. Però crec que el més important és que seguim creant i expressant-nos sense importar-ne el reconeixement.
Lavínia, en un somriure.
Això és el que ens fa artistes, la passió pel que fem. I per descomptat, el desig de deixar una empremta al món. Què tal si fem una exposició conjunta? Seria una gran manera de mostrar les nostres obres i les nostres històries.
Artemisia, il·lusionada. Aquesta és una idea meravellosa. Podrien convidar altres artistes i crear un espai on se celebri el talent femení. Seria un esdeveniment inolvidable. Tot i que jo estic començant, tinc pocs quadres i no sé si seran de la qualitat necessària.
No crec que això importi. El que és primordial és que vulguis expressar el que sents. Sí, i podríem incloure xerrades sobre les nostres experiències com a dones a l'art. Seria una oportunitat per inspirar les futures generacions.
Lavínia, en determinació.
Aleshores, fem-ho! Comencem a planejar-ho. Juntes podem fer que les nostres veus siguin escoltades i que les nostres obres brillin. Jo em sembla que presentaré la meva darrera obra a Minerva. Què us sembla?
Sofonisba observant detingudament.
Lavínia, la teva Minerva és realment impressionant. La manera com has capturat la força i la saviesa de la deessa és admirable. Tot i això, em pregunto si la pose és una mica rígida. No creus que podria haver més dinamisme?
Lavínia, sentint.
És un bon punt de vista, Sofonisba. Volia que Minerva projectés autoritat, però potser s'ha sacrificat una mica de la fluïdesa a la posició. De vegades em preocupa que la figura es vegi massa estàtica.
Artemisia, en un somriure.
L'expressió de la Minerva és poderosa, però estic d'acord amb tu. Potser podries explorar una postura que suggereixi moviment, alguna cosa que transmeti la seva energia i determinació. Després de tot, és la deessa de la guerra i la saviesa.
Lavínia pensativa.
Sí, això podria donar més vida a l'obra. Volia que la seva mirada fos penetrant, però potser hauria d'haver treballat més en la interacció del cos amb l'entorn.
Sofonisba assenyalant el fons.
A més, el fons és bonic, però podria ser més subtil. La riquesa dels detalls a l'armadura i al tocat de Minerva són impressionants, però el fons podria restar-li protagonisme. Un paisatge més tènue podria ajudar a centrar-hi l'atenció.
Artemisia sentint.
Exactament. La figura de Minerva hauria de ser el focus absolut. Potser un fons més simple o fins i tot un color que contrasti suaument podria fer que ressaltés encara més.
Lavínia en un somriure.
Estimo molt les vostres observacions. De vegades m'emociono tant amb els detalls que oblido la importància de la composició general.
Sofonisba amb calidesa.
I això és el que fa que la teva feina sigui tan especial, Lavínia. Tens un talent increïble per capturar l'essència dels teus subjectes. Només necessites una mica d'ajust a la presentació.
Artemisia en entusiasme.
Estic segura que en aquests suggeriments Minerva es convertirà en una obra encara més poderosa. La crítica constructiva és essencial pel nostre coneixement com a artistes.
Lavínia agraïda.
Gràcies, amigues. les vostres paraules m'inspiren a seguir explorant i millorant. I tu, Sofonisba, quina obra exhibiràs?
Sofonisba assenyalant la pintura.
Aquí tenen el meu retrat de Felip II. Va ser un encàrrec complex, però crec que vaig aconseguir capturar la seva presència i autoritat. Què n'opineu?
Lavínia s'acosta observant els detalls.
Sens dubte has aconseguit transmetre el seu caràcter solemne, Sofonisba. El gest de la mà i la mirada fixa són efectius per mostrar poder, però crec que hi podria haver una mica més de vitalitat als colors. La paleta em sembla una mica austera, encara que entenc que reflecteix el caràcter del monarca.
Artemisa.
Estic d'acord amb Lavínia pel que fa als colors. L'obra és sòlida, però si em permets, crec que li falta una mica de dramatisme. Una cosa que convidi l'espectador a submergir-se més profundament a la seva psique. Per a un home tan influent com Felip II, esperava un lloc més audaç de llums i ombres. Sofonisba en calma.
Entenc els vostres punts de vista. No obstant, no oblideu que aquest és un retrat oficial, destinat a ressaltar la seva dignitat més que la seva humanitat. Les instruccions que vaig rebre eren molt clares: sobrietat, solemnitat i respecte a sa majestat.
Lavínia.
És cert, els encàrrecs reals solen estar molt limitats per les expectatives del client. Però digue'm, no vas sentir que podies explorar una mica més la textura de les seves vestidures? Em sembla que el detall del vellut i la joieria podrien brillar més, com per ressaltar el luxe de la seva posició.
Artemisia.
Exacte! La riquesa dels materials podria haver afegit un contrast interessant. Mira, per exemple, en les meves obres, encara que acostumo a pintar temes bíblics i mitològics, sempre busco que els elements del vestuari o l'entorn reforcin el caràcter del subjecte.
Sofonisba somriu.
Són crítiques justes, però crec que oblideu una cosa important. Felip II no volia un retrat per enlluernar. La seva intenció era mostrar el seu rol com a governant piadós i responsable, no com alguna cosa ostentosa. En aquest cas, menys era més. Potser, si haguessis pintat aquest retrat, Artemisia, hauries posat un dramatisme digne d'un rei guerrer. I tu, Lavínia, hauries omplert l'obra amb textures i colors vius.
Lavínia.
Cadascuna té el seu estil i la seva època, estimada Sofonisba. Però una cosa que compartim totes tres és el nostre compromís de mostrar que les dones també podem dominar aquest ofici amb mestratge. Per això, admiro molt el que vas fer aquí, encara que tinguem diferències.
Artemisia en un somriure.
Doncs, que no es parli més. Organitzen l'exposició. Estic llesta per al desafiament. A l'obra, amigues.
Sofonisba rient.
A l'obra. Estic emocionada pel que podem aconseguir juntes. Gràcies, estimades. És un honor compartir aquest moment amb vosaltres, encara que sigui en aquest somni improbable. Potser algun dia algú imagini una reunió com aquesta on totes tres puguem conversar sobre la nostra feina.
Lavínia i Artemisa rient.
Quina idea tan curiosa!
Però per què no?
L'art té el poder d'unir-nos, fins i tot més enllà del temps.
Déu-n'hi-do, el que ha sortit avui.
Sí, sí,
m'ha encantat les vostres veus. A part de la intel·ligència artificial, m'han encantat les vostres veus. Molt divertides. Sí, sí, molt bé, molt bé.
Doncs vinga, passem a les curiositats de la Marga.
Engrunes viatgeres, amb la Marga, la Mila, el Francesc i el Marcelo.
Aviam, realment aquesta dona és digna de que s'hagués parlat molt més i molt abans d'ella.
Ja, ja.
Fixeu-vos, era una feminista sense moviment feminista.
Mm-hmm.
i va aconseguir la conciliació familiar sense necessitat de lleis que la protegissin.
No, no. Sí, sí.
És a dir, va aconseguir un estatus social en un moment de... És veritat que era l'època del Renaixement, però tots sabem que el Renaixement pels homes és una cosa i el Renaixement per les dones, per desgràcia, és una altra cosa.
És una altra.
Per tant, vagi per endavant aquesta admiració total del que va aconseguir la Lavínia.
És cert que la dona... no era reconeguda i que va canviar tot això, però aquí també el mèrit, una mica de mèrit també és de l'home que va acceptar el paper.
Però aquesta és el mèrit, aquesta és la gràcia. Per això dic que va ser una feminista sense moviment feminista i la conciliació familiar la va aconseguir sense cap llei. O sigui, el marit va dir, endavant, que això és un mèrit absolut.
Sí, sí, sí.
Absolut. Uh-huh. Aviam, jo us vaig a comentar alguna cosa, ja l'heu dit, eh? Però aquesta senyora, la Lavínia, no hi ha dubte que el seu precedent artístic va ser la sofonisba Anguissola, que era més gran que
molt
ella.
Difícil, molt difícil de pronunciar.
La sofonisba Anguissola...
És un nom raro, eh? Sí,
fixeu, sí, sí, sí. És que la Lavínia sembla una pel·lícula dels romans, típica, Lavínia, la posaries en l'imperi romà perfectament.
És italià i sofonisbia sembla grec.
Doncs la sofonisba, curiosament, va conèixer Miquel Àngel. I Miquel Àngel l'admirava. I Miquel Àngel, en aquell moment, era molt conegut. Era conegudíssim. I, en canvi, la va admirar. O sigui, es van conèixer i admirava la seva obra. Diuen que en un moment determinat li va dir a la sofonisba, li va dir, escolta, va veure una escena en la qual hi havia una anciana que estava estudiant l'alfabet i provocava el riure d'un jove, no? O sigui, a l'estable gran. I aleshores, Buonarroti, o sigui, a Miquel Àngel, li va dir, la va reptar a fer un jove amb el gest contrari. O sigui, si hi ha la senyora gran que està llegint i el jove riu, ara fem al revés. I ella no es va coquinar i va respondre amb el dibuix d'un nen plorant en ser mossegat per un cranc. Probablement un retrat del seu germà. Així va demostrar el seu domini en l'expressió dels sentiments, una de les característiques més valorades en la retratística d'aquell moment. I dic tot això perquè és que la nostra Lavínia realment es va inspirar amb la manera de pintar d'ella. Va tenir una influència total. També és veritat que la sofonisba ja va aparèixer al vademécum dels més famosos artistes del moment. Les dones tampoc no estaven, en els vademécums. Doncs ella ja va sortir. Per tant, era una predecessora de Lavínia.
Però després de aquestes dones, la història de l'art les ha abandonat. Les ha oblidat. Sí.
Exacte. Tot, és que com si no existissin. Sí, sí. Com si no existissin. Era tal que per això es va convertir en referència d'altres pintores, que ja és el que hem comentat, i per això Felip II, que ha sortit en la teva historieta, realment Felip II la va reclamar perquè, a més, estigués amb la seva tercera esposa per ensenyar-la a pintar, i per, és a dir, que a més els corts reials se la disputava, no només a Itàlia, sinó en aquest cas a Espanya. Ja sabeu que a l'època de Felip II en Espanya no se ponia nunca el sol, perquè és tenia terres i dominis per tot arreu.
No sortia nunca la lluna.
Exacte. Per tant, ella va ser la predecessora de Lavínia, la qual va admirar moltíssim, i aleshores... La Lavínia, tu has comentat, perquè si s'hagués de definir, es definiria pels tres escàndols que tu ja també has comentat i que d'alguna manera és això, feminista, conciliadora familiar, i a més ella va guanyar els seus cèntims, va tirar endavant el seu...
El seu taller
de pintura, va viure del seu i, escolta, i endavant que fa baixada. Vull dir que fantàstic.
O sigui, empresària, feminista i conciliadora.
Sí, senyor. Una cosa important també és que el tema de del quadre, jo tinc aquí un quadre per comentar, vosaltres ha sortit el de la guerra, però té un quadre preciós que a més us recomano perquè per ràdio no ho podem explicar, us recomano que el busqueu, que és la història, la infidelitat entra Afrodita
i Marte.
I Mart. Mm-hmm. El quadre és preciós, perquè evidentment Afrodita, Zeus la va fer, com que era tan guapa, la va fer casar amb Hefest, i Hefest era un, pues, pobret, era un mindundi, que diríem avui en dia, no? Però és igual, igualment anaven darrere d'ella. Aleshores, aquest quadre és preciós, perquè és que el déu li està tocant el cul, la natxa. És que, de debò, que és una preciositat de quadre. Això imagineu-vos en el segle XV, eh?
Sí.
Ja,
diuen que quan va pintar aquest quadre, li posaven robes per sobre per tapar-lo quan visitaven les exposicions les velles, les senyores grans i els nens. Perquè era, evidentment, era
massa provocatiu.
Era, però és que és divertidíssim. I a més a més, sobre aquest quadre, en el segle XVI, això ho diu els crítics d'art, diu, la irreverència i la desinvoltura ja existien. I com a mostra tenim aquest quadre. Diu, el gest de Mart és íntim i gairebé vast, però Venus mira els espectadors involucrant-los i fent-nos còmplices de la nostra curiositat i luxúria. O sigui, està dient, què mires? Estàs mirant? M'estan tocant el cul. O sigui, que és boníssim. També és molt... jo aconsello també que busqueu per internet, quan vulgueu, el quadre de l'Antonieta Gonçalves, que també n'heu parlat, perquè realment és molt bonic, perquè és un quadre que, sent d'una persona que té la malaltia aquesta, la hipertricosis, ho dic bé, que és, bueno, l'home llop, és com si fos una persona llop, però està pintat amb una tendresa, amb una... No veus una cosa fastigosa o que et faci... No. Està perfectament, humanitzat. Bueno, clar, que era una persona, no? Però està molt tendre i molt bonic. Què més us havia d'explicar? Teniu en compte que les figures nues no es pintaven. Això ja ho he comentat, però és que era impossible pintar. I aleshores, què passa? Que els models nus, d'on te sortien? Clar, havia de buscar gent que volgués posar nua per poder fer les pintures. I això no era fàcil, perquè els nus en aquell moment estaven prohibits.
Els homes sí que podien pintar, les dones no.
No, les dones. On podem trobar els quadres d'aquesta senyora? Que, com molt bé ha dit el Marcelo, van sobreviure molt pocs quadres, molt pocs quadres. Però els podem trobar a les millors pinacoteques del món. Hi ha quadres a la Galeria Uffizi, al Palau Pitti de Florència, a la Galeria de l'Acadèmia de Sant Lluc i a la Galeria Borghese, a Roma, a la Pinacoteca Nacional de Bologna, al Museu de Belles Arts de Bordeus, al Germanisches National Museum de Nuremberg, al Museu de Belles Arts d'Arts de Boston o al National Museum of Women in the Arts de Washington, D.C. És a dir, que és veritat que ha trigat molt a reconèixer la seva vàlua, però és veritat que avui en dia les seves pintures estan penjades als millors museus del món. Aleshores, què més us puc explicar? La crítica d'art Sara Ruballo diu que la Lavinia va ser la primera a pintar els nus, perquè el sofonisme era retratista. I aleshores era retrat de tota la cort i així. Però ella va ser la primera que va dir, jo aquí pinto nus i m'importa un raba, si no es pot.
Sí, perquè a més és que era, com que era molt prolífica, tant pintava mitologia com art sacre.
Tot. O sigui, el papa Climent diu, ni curta ni mandrosa, la pintora oficial de la cort del papa Climent, ella va ser també pintora de la cort de Climent VIII, va sorprendre a tots, va ser quan va aquesta pintura, que clar, deien, això, una pintora de la cort, del papa, papal,
ella li era igual. No. Aquest quadre també diuen que era la Venus de les natxes boniques, perquè com que en el quadre es veuen tan bé les natxes, diu, era la Venus, la coneixen per el quadre de la Venus de les natxes boniques. O sigui que és molt, molt divertit. A veure, què més us explico?
Bueno, i una altra cosa, mentre es busques, una altra cosa és que, com he dit abans, aquest quadre va ser atribuït al Veronese.
Sí.
I estic segur que molts quadres de pintors masculins que tenen, que són famosos, és possible que molts hagin estat pintats per dones i que hagin estat atribuïts a homes, val? Perquè les dones no...
Igual com hi ha el negre dels llibres, que se sol dir, que escriu el llibre i després representa que l'ha fet un escriptor superfamós, amb això seguríssim. Vull dir que... A veure... Em penso que...
Amb la música passa el mateix. Ara hi ha la... Hi ha investigacions que sembla que quan Vivaldi estava a Venècia i tenia a l'hospital amb totes les nenes, moltes de les músiques que composaven en realitat les composaven les nenes. Yeah, no segur. Ell.
Clar, segur.
No ell. I per exemple, Mendelssohn, la seva germana, la Fanny, també composava música. I al principi deien, és tot de Mendelssohn, fins que un dia va dir, no, aquesta és de la meva germana. No.
Igual que l'Artemisia Gentileschi, aquesta també té, des del barroc ja, però aquesta també té quadres que els van atribuir al Caravaggio, i eren de l'Artemisia.
El que té com a mèrit, i tu ho has dit, és que ella va aconseguir molt, però realment el marit xapó, perquè es dediqués a les feines de la casa, que el taller quedés en un segon terme. O sigui, això realment és absolutament...
Sí, sí. I a més que era noble, eh?
Innovador, sí,
era noble.
Sí, sí,
era noble,
sí,
que
sí,
que,
sí, sí,
que,
sí, sí.
Si és un plebei, però era un noble, i llavors sí, sí. No s'entén que en aquella època un noble accedís a fer això, eh?
Total, és molt digne de tenir en compte.
Sí.
Molt digne.
Què ens queden? 5 minuts? Doncs vinga, haurem de donar pas a la Mila, a veure què ens explica avui.
El seu núvol poètic...
Bon dia. Avui en la secció de la poesia farem Àngel González i la poesia Aniversaris. Jo ho noto, com me'n vaig tornant menys cert, confús, dissolem-me l'aire quotidià. Groller, esqueixat de mi, esfilagarsat i trencat pels punys. Jo comprenc. He viscut un any més. I això és molt dur. Moure el cor cada dia gairebé 100 vegades per minut. Per viure un any més és necessari morir moltes vegades molt. Fins una altra.
Però, és una mica tètrica,
Optimista al màxim, el senyor, eh?
Et trau les ganes de viure, això.
I a més, 100 vegades per minut, quin cor...
Bueno, és que no quedava bé la poesia.
Quin cor aguanta això de 100 vegades per minut, tio?
Bueno, això és com quan es posen títols de cançons, que quan no quadra, hi ha una cançó del Neil Diamond, que si heu vist el programa aquest d'això, no és una cançó, surt, que quan va fer Sweet Caroline, el títol original de la cançó era, li dedicava a la seva dona d'aquell moment, que era Sweet Marcia.
Sí.
Però Sweet Marcia no quedava bé.
No quedava bé.
I aleshores va veure una foto d'una nena que era la filla del Kennedy, la Caroline. I aleshores va dir, ai, mira, amb la música em lliga més. I li va posar Sweet Caroline, o sigui que això...
I la massa que va dir.
Això és típic, perquè igualment la cançó era dedicada a ella.
Vale.
Però el nom no quadrava amb les notes ni amb la melodia.
En comptes de canviar tota la cançó, va dir, canvio el nom i ja està.
Però és que aquest poema ho podia haver fet jo, que ja estic jubilat i ja tinc uns quants anys, però... Un tio jove, tio.
Bueno, no sabem aquest poema si és...
Sí, no sabem de quan.
Si és molt gran o molt jove, el poeta aquest que ha escrit això.
Ja. Bueno, pues tornant a la senyora Lavínia.
A la Lavínia.
Que ja hem deixat les pinzellades oportunes, que creieu, perquè per comprendre com una dona del Renaixement pot viure una vida totalment independent,
sí,
i com és després oblidada per tothom perquè no serveixi d'exemple, suposo.
A veure, la Sofonisba, mentre va ser retratista de la cort de Felip II, no podia signar com a ella.
No?
No es deixava. No, no, no.
Una dona no podia
una
signar.
Una dona no podia signar. O sigui, que
tela
marinera, signava. No s'assignaven, però ella no podia signar com a retratista.
Per això els quadres després es poden atribuir a altres pintors. Ah,
evidentment.
No signen,
sí. Evidentment.
Una signatura
és
i
això,
està clar.
Sí. Bueno.
Però, molt bé.
Pues nada.
Doncs haurem d'anar acomiadant el programa perquè el temps ens tirarà a sobre. I estem molt contents d'haver conegut la història de la senyora Lavínia. Ara, mira, l'Edgar ens diu que encara ens queden 2 minutets. Que ara pots trobar alguna cosa, Marga, per aquí.
Vaig a buscar, a veure què trobo.
Pam,
el que passa és que, d'alguna manera, clar, ha sortit moltíssim. Fiu. Hi ha constància que va realitzar més de 100 obres.
100 obres?
Més de 100 obres. Però es conserven una trentena. Ja. Sí, per això dic que se n'han perdut moltíssimes.
No, és de l'art d'aprenentatge que treballava en el seu pare a l'estudi, d'aquestes em sembla que no se conserva cap.
Per això.
I bueno, a part de la de aquesta que has comentat tu de Venus i Mart, la de Minerva també és un nus, és la deessa Minerva que s'està preparant per la guerra abans de vestir-se. I llavors també la representa, és una dona també jove, i també la representa de forma bastant descarada. O sigui que aquesta dona no tenia prejudicis a l'hora de pintar les dones lliures i emancipades.
Totalment. Però la part eròtica que té Venus i Mar és que és divertit. És que a més és un erotisme, però divertit, perquè li està tocant el cul.
Li toca la natxa.
Està tocant la natxa. O sigui, és preciós, és molt bonic.
El Mart anava molt llançat.
No, però és veritat, és molt...
Venia de la guerra.
Sí, exacte, sí.
Doncs vinga, acabem el programa d'avui, ens ho passeu molt bé, que tingueu una bona setmana i fins la propera.
Fins el proper, cuideu-vos molt.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Bon dia, són les 2.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.